de les 3 fins a 4:45 de la tarda. Recordem que la tercera etapa fa el trajecte també de Súria a Arinsal fins a Andorra, però en territori català, i la quarta sortirà també d'Andorra i acabarà a Tarragona. A partir d'aquí, la Vuelta ja s'endinsarà en territori de la resta de l'estat espanyol.
A partir d'aquí, doncs, ja pujarà, diguem, cap a Collserola, i d'allà doncs es barrejarà també amb aquests hippie flauters que comentava el senyor Trias.
Perfecte, gràcies.
I de retorn, doncs, poden tenir algun problema per poder creuar la Vuelta, perquè no ja és està accessible
ja està, ja
del
està
tot jo arribar a l'altra banda de la ciutat.
Ja està, ja t'ho ha explicat l'Oriol, per tant, ja en teníem prou. Oriol Jové, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Perquè amb aquesta calor ve de gust un gelat, oi que sí?
Sempre. Sí,
també. La prisa em porta.
A veure, sí, a més, us he d'explicar coses, perquè m'acaba d'arribar la notificació del Club Amici de Gelati Dino. I avui tinc regal.
Oh, no! Jo vull Amici, també.
Jo vull regal.
Perquè a tots els que sou del club, com nosaltres, també en teniu. I si encara no sou membres, registreu-vos a gelatidino.com o escanegeu el codi QR que trobareu a les seves botigues. Gaudiu d'un autèntic estiu italià amb les promocions Amici de Gelatidino.
Un minut passa de les 5 de la tarda. Per tant, temps d'actualitzar-nos amb el Jordi Casals. Jordi, bona tarda.
Bona tarda.
Marina Garrido, bona tarda.
Bona tarda.
El PSOE i Sumar cediran dos diputats a Junts i Esquerra perquè puguin formar grup propi al Congrés.
Sí, el termini per registrar els grups parlamentaris acaba aquest divendres i les formacions de Pedro Sánchez i Yolanda Díaz han dit que ho posaran fàcil als independentistes. Després dels resultats del 23 de juliol, ni Esquerra ni Junts compleixen els requisits necessaris per formar grup propi. Per això el PSOE cedirà dos diputats a Junts i Sumar farà el mateix amb el Republicà. Mentrestant, des d'Esquerra insisteixen a Junts a negociar plegats amb el PSOE per aconseguir més resultats per Catalunya. Els republicans han remarcat que l'amnistia serà una condició indispensable per votar Pedro Sánchez i han tancat la porta a trobar-se amb Feijóo per intentar la investidura, ho ha dit la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, des de la Universitat Catalana d'Estiu.
Realment no tinc res a dir, és a dir, el meu partit mai ha votat el Partit Popular, mai no ho farà, i per tant, en aquest sentit, la investidura del senyor Feijóo no ens interpel·la. En aquest sentit, s'està seguint el procediment i el tràmit que toca, però en qualsevol cas aquí no tenim res més a dir.
Qui sí que ha confirmat que es trobarà amb Feijóo és el PNB. El seu portaveu al Congrés, Aitor Esteban, ha dit que hi aniran per cortesia i referma el seu no al candidat popular. Mentrestant, Òmnium Cultural ha convocat mobilitzacions pel pas de la Vuelta. L'entitat sobiranista ha fet una crida a través de Twitter per visibilitzar el conflicte polític català al món. Per això han demanat que la gent porti estelades a diversos punts per on passa la cursa ciclista. La primera cita serà aquest dissabte a Barcelona, on arrenca la competició que farà les primeres 4 etapes a Catalunya. Els bombers donen per estabilitzat l'incendi de vegetació forestal a Solivella, a la Conca de Barberà. El foc ha començat cap a la 1 del migdia i els bombers hi continuen treballant amb 9 dotacions terrestres i un helicòpter. I des de fa 2 hores els bombers també treballen en un altre incendi de vegetació forestal, en aquest cas a la Torre de Claramunt, a l'Anoia. Es tracta d'un foc de baixa intensitat i ara mateix es prioritza el flanc dret. Aquí s'hi han destinat 10 dotacions terrestres i 2 d'aèries. I a Molins de Rei, la Guàrdia Urbana ha detingut un home per robar cablejat elèctric de l'enllumenat públic. Ha sigut aquesta nit quan un veí ha alertat la policia que l'ha detingut pels delictes de furt i desobediència a l'autoritat. L'home actuava a l'Avinguda València, que s'ha quedat sense subministrament elèctric durant tota la nit. Mentrestant, els tècnics municipals treballen per restablir el servei. I ara els esports, amb Marina Garrido.
Segons ha pogut saber RAC1, el Barça considera inapropiada la conducta de Luis Rubiales, però no assistirà a l'assemblea extraordinària de la Federació Espanyola d'aquest divendres. El president del Barça, Joan Laporta, no hi serà per problemes d'agenda. El club no s'ha volgut posicionar per ara sobre una possible dimissió o destitució de l'actual president de la Federació Espanyola de Futbol, però espera que doni les explicacions oportunes sobre el petó a Jennifer Hermoso. Tot això mentre diversos clubs de futbol, com el Sant Andreu, l'Europa, el Manresa o el Getafe, s'estan començant a sumar als representants polítics a l'hora de denunciar públicament el comportament de Rubiales. Al marge d'aquesta polèmica, la mobilitat de Barcelona patirà una afectació sense precedents en l'arrencada de la Vuelta a Espanya aquest dissabte. La zona que tindrà més problemes de trànsit serà entre els districtes de Sant Martí i Sants Montjuïc pels extrems i del carrer Mallorca fins al mar, amb un aïllament total des de les 2 del migdia fins a les 9 de la nit. I en els Mundials d'Atletisme, aquesta tarda, a partir de les 7, competiran les catalanes Laura Redondo a les qualificatòries de llançament de pes i Maria Vicente a la ronda ronda classificatòria de triple salt femení. Més tard, a partir de les 9 del vespre, es correrà la final dels 1.500 metres masculins amb Mario García com a representació espanyola.
I el temps. Avui la calor encara és més extrema que ahir i s'ha arribat als 40 graus a moltes més poblacions que els últims dies. Fins i tot s'han fregat aquests 40 graus en alguns punts de la costa. El sol continua dominant el conjunt del país, però tornen a descarregar ruixats i tempestes de tarda a l'interior, sobretot al Pirineu i Prepirineu.
Dona suport al Team Total Energies en l'esdeveniment ciclista més gran d'Espanya. Som-hi, Total Energies, la companyia multienergies que comparteix la teva passió per l'esport.
Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta. Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Torna l'èxit a Barcelona. Història d'un senglar o alguna cosa de Ricard. A la Villarroel. Un monòleg escrit per Gabriel Calderón i protagonitzat per Joan Carreras, guanyador del Premi Max a actor protagonista. Un actor s'enfrontarà al repte d'interpretar el gran monarca Ricard III. Una joia escènica. A partir de l'1 de setembre, a la Villarroel. Compra les teves entrades a lavillarroel.cat i promentrada.com.
Jordi, què fas movent aquest sofà i aquesta tauleta?
Mira, he estat pensant a canviar la distribució. No trobes que aquest sofà quedarà molt bufó aquí?
Em faràs parar boja.
Final de rebaixes a Galeries del Tresillo amb descomptes fins al 60%. Encara hi ets a temps? Et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar. Galeries del Tresillo.
Els dies 1, 2 i 3 de setembre vine al Costa Brava Diving Fest, el cap de setmana del busseig sostenible amb una vintena d'activitats.
Tallers pràctics i teòrics, conferències, exposicions, neteges submarines.
Descobreix tot el programa i com inscriure't a costabravadivingfest.com i a les xarxes socials de Costa Brava Sud.
Si ets amant del mar, no t'ho perdis.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
RAC 1. No porta capa. Només té una tovallola i un banyador marcapaquet. L'únic superpoder que té és deixar l'apartament ple de sorra quan torna de la platja. No és un ocell, no és un avió. És un xulopiscines, l'heroi que ningú necessita.
Perdona, però això d'heroi potser sona una mica pretensiós, no?
Però que no treballes a l'estiu.
Doncs sí, tens raó. Ara que ho dius, una mica heroi sí que sóc, eh?
Cada vespre de 7 a 9 en Marc Mala té una nova missió. Obrir cada tarda els apartaments Hawaii. Només els millors transistors. RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
Xavier Trias, bon dia i moltes felicitats.
Molt bon dia, moltes gràcies. Faig 77, capicua.
Com que va néixer un 5 d'agost és Leo, vostè hi creu en això, l'horòscop?
No hi crec, però com que tothom diu que ser Leo està bé, doncs deixa'm.
Regina Rodríguez Sirvent, autora de Les calces al sol.
La meva caixa està a la cuina del Matt Damon. Allà dins hi ha el llibre de Les calces al sol, unes calces comprades a una merceria de Gràcia, i llavors vaig traduir dos capítols, vaig fer una sinopsis llarga i li vaig fer una carta que comença Dear Matt, my name is Regina.
Cada dissabte i cada diumenge d'estiu, de 9 a 2, Dia Lliure, amb Eudald Martínez. RAC 1. Tots som 1. Sigueu on sigueu.
És estiu, eh?
Feu estiu.
Ràdio a la Barqueta.
Amb RAC 1.
Cada dia hauria de ser juliol.
Tots som 1.
Falten 6 minuts perquè sigui un quart de 6 de la tarda i encetarem l'hora recuperant una conversa que aquell dia vam tenir a mitges, perquè, clar, aquell dia érem a casa seva i vam voler parlar amb ell de casa seva i de com era la infància a Tàrrega i tot plegat, però avui el tenim per parlar d'aquells temes que ens van quedar una miqueta en el tintero. Josep Maria Ganyet, com estàs? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Hola, Josep Maria.
Ell és enginyer informàtic, va ser víctima d'espionatge en l'afer Catalangate, sempre està al dia de les novetats tecnològiques. De fet, quan hi ha algun canvi, ell és la persona que ens passa la traductora i ens explica què està passant. I no només per novetats, també per intentar comprendre millor certes personalitats i certs personatges del món de la tecnologia, sense anar més lluny, el senyor Elon Musk, que cada dia que passa ens té més desconcertats.
Sí, aquest Elon Musk, que fa uns anys ens creiem tots que era el Philip Stark, que era aquest milionari que li agradava la tecnologia, sí. I, escolta, enviava coets i ens portava Teslas. El seu gran mèrit és fer els cotxes elèctrics un objecte de desig. Mm-hmm. Escolta, tenir un Tesla és un senyal de prestigi. Doncs clar, aquest home, en els últims anys, ha embogit, no? Ha fet, ell diu que el món ha canviat, que tothom s'ha tornat hippie, i tothom s'ha tornat d'esquerres i liberal, i que ell no s'ha mogut de lloc. I més aviat em sembla al contrari, però és clar, des de la compra de Twitter, i jo crec que aquest senyor va confondre la enginyeria d'enviar coets a l'espai amb l'enginyeria social de portar una xarxa social, i jo crec que són dues coses totalment diferents, i cada dia ens sorprèn amb alguna cosa. Jo, amb broma, però crec que és molt seriós, no parlo mai de l'última de l'Elon Musk, sempre parlo de la penúltima.
És com les copes de nit, sí.
Clar, anem a fer la penúltima, perquè és que segur que n'hi haurà una altra, vull dir, ara estem parlant i parlarem de les últimes bestieses i segurament que n'haurà fet més.
Clar, l'última, l'ultimíssima és això que vol bloquejar comptes ara, no? Que a Twitter vol bloquejar...
No, perdó,
no vol permetre que es bloquegin comptes.
Aclarim-ho. Twitter va molt bé quan hi ha gent que és manifestament violenta o ofensiva, doncs bloquear-la. O sigui, la regla d'or a les xarxes socials, no a Twitter, qualsevol, és dir, escolta, el que no permetries de cara a cara al carrer que algú t'ho digués, doncs, a un bar,
sí.
perquè ho permets a Twitter. La primera desqualificació, el primer tuit o el pujat de to, doncs aquella persona...
Bloc,
sí, sense pietat. Jo era molt reticent al principi, quan tots érem uns hippies a Twitter, a bloquejar gent. Jo, per molt que la gent es comportés malament, tendia a no bloquejar. Jo vaig dir, escolta, ja n'hi ha prou, no? I ara, fins i tot, soc molt proactiu. Si veig algú que insulta algú altre i passa per allà, doncs ja el bloco.
Uh-huh.
No? Vull dir, en tot cas, el que vol fer Elon Musk és que a partir d'ara no es pugui blocar gent. M'ha dit que això ho traurà, que no serveix de res, i que amb el silenciar ja n'hi ha prou. De fet, si voleu silenciar algú, si el voleu ignorar totalment, que gasti energies amb les seves crítiques, els seus insults, el silencieu i, escolta, allà ell. El que passa és que això va contra les normes d'ús tant de Google com d'Apple. Aquestes plataformes exigeixen que les aplicacions on hi ha contingut generat pels usuaris hi hagi mecanismes de protecció contra l'assetjament. Clar, per tant, segurament assistirem a una altra de la infinitat de promeses que ha fet Elon Musk i allà s'han quedat o senzillament ha passat.
Perquè ara em feies pensar que a Barcelona, ara que deies Google, Apple, tal, teníem moltíssima gent, si no ho dic malament, si no ho recordo malament, a Torre Agbar, revisant continguts de Facebook. A Twitter jo no sé si es revisa res o si també s'ho carregarà, això.
No, a Twitter sí que es revisa, es revisava més abans que entre ell es va carregar molts d'aquests equips de moderació, tota la part d'ètica, i sobretot el que va fer és una cosa que és molt perillosa, que és als països que no són anglòfons o que no són occidentals, carregar-se tota la gent que estava vetllant allà per la qualitat dels continguts. Esclar, allà hi pot haver moviments contra una part de la població o contra una altra part de la població, o senzillament espionatge per part dels estats que no són democràtics, que si no ets d'allà no ho pots saber. Has de tindre no només de conèixer la llengua, sinó la cultura i l'entorn social i d'aquell moment. Això recordareu tots el paper fonamental que va tindre Facebook i WhatsApp en el genocidi dels Rohingya. Hi ha una relació causa-efecte entre les campanyes que es van utilitzar i com es van utilitzar aquestes plataformes per anar contra un grup ètnic. Per tant, què ha fet això, el Musk? Des d'una visió purament americanocèntrica, això són molts diners, fora. Quan es va carregar la meitat de la gent de Twitter, que segurament molts no estaven fent res i l'únic que feien eren a festes, segur, però n'hi havia molts que eren necessaris. I això que comentes, és cert, Facebook, o una empresa contractada per Facebook, té la seu aquí a la Torre Glòries, i el que fan és revisar continguts que no són aptes per a les xarxes. N'hi ha molts d'aquests centres, a molts països i a moltes ciutats. El que veu aquesta gent és realment esgarrifós. O sigui, esgarrifós de coses que no pots ni mencionar per aquí a la ràdio perquè donaríem una mala tarda a la gent.
Sí que diuen que tenen problemes, vull dir, que tenen problemes psicològics, i crec que estan retallant també Facebook. L'altre dia llegíem una notícia que estan, doncs, de la Torre Glòries, cada cop treballarà menys gent. A Target van preguntar si Elon Musk era un geni o un boig, i l'altre dia tu a Twitter ja posaves que deies que cada dia... No, que està molt pitjor del que ens pensem.
Jo crec que sí. Jo crec que aquest senyor, si algú se l'estima, a la seva família, als seus amics, li haurien de dir... Perquè,
han de fer una intervention.
Sí, sí, perquè ha arribat un punt grotesc. Recordeu que amb una matxada típica de mascle alfa, el que va fer és reptar el Mark Zuckerberg a hòsties.
Bàsicament, sí, sí. Sí, literalment. Sí,
clar, literalment. Dos multibilionaris que tenen moltíssim poder a tot el món. Diu, escolta, ara ens trobarem i ens pegarem aquí en un quadrilàter.
Això continua vigent o no? Continua...
Bueno, és que clar, és que això és el culebrot de l'estiu.
Clar, 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 clar.
Això va començar així, el Zuckerberg diu, bueno, escolta, jo faig jiu-jitsu, la modalitat aquesta brasilera, treu unes fotos, uns vídeos del paio entrenant amb uns armaris, i a més tenim constància de que ho fa, perquè s'ha presentat a concursos i ha quedat segon o tercer, ha quedat en bona posició. És clar, el Mas diu, bueno, saps què, jo...
Potser no era una bona idea.
I llavors va començar dient, mira, és que resulta que ara m'han de fer uns escàners i a l'esquena, i segurament acabarà amb una intervenció quirúrgica. Ja en parlarem de la data, perquè, és clar, a tot això havia entrat el show business americà, aquí hi havia entrat promotors,
clar.
Hi havia lloc a Las Vegas, hi havia una data, hi havia, això sí, recaudació global, tot per a beneficència. Vull dir, ah, clar, aquí s'havia posat en marxa la màquina de l'espectacle. En total, que, bueno, sí, no, i l'altre diu, ja m'avisaràs, tu, no hem quedat amb una data, ja m'avisaràs.
Ja continuo entrenant, eh? Vull dir, ja em diràs.
Atenció, perquè l'últim que sabem, i d'aquí el meu comentari, és que per missatge privat, per SMS, li envia Elon Musk al Zuckerberg, que, escolta, dilluns vinc per aquí, Palo Alto, pel teu barri.
Passo per aquí dilluns.
Si cas, passo per casa teva, ens fotem a garrotades al teu jardí i ho filmem un entrenament en directe. I l'altre diu, home, sembla poc seriós, per SMS, això, eh?
Que és el terreny neutral, no? Entenc? Entre un i l'altre és l'SMS, no? Allò, ni la teva ni la meva.
Diu, em sembla poc seriós, en tot cas, de que no tens massa ganes de que això ho fem, ja m'avisaràs si tens data i ganes. I, esclar, això ho sabem perquè el biògraf oficial de l'Elon Musk, el Walter Isaacson, que va escriure llibres sobre Einstein, que va escriure llibres sobre Benjamin Franklin, una persona que ha fet grans biografies, ha anat clarament a menys, doncs el Walter Isaacson, amb permís del Musk, va publicar aquest intercanvi de SMS a X, a Twitter. Per tant, ho sabem, està verificat. Clar, anava jugant al Musk, fins i tot, escolta, no m'has respost, però vindré igualment a casa teva i retransmetré el viatge amb el meu Tesla fins a casa teva, a veure si, quan pico la porta, tu surts. Clar, això és assetjament.
De veritat, eh?
Ah, clar, està molt perjudicat aquest home, eh?
De veritat.
Home, però... perquè té molta feina, aquest senyor, vull dir, com per perdre el temps amb aquestes coses...
Clar, aquest senyor, a veure, aquest senyor, els seus crítics i sobretot els seus inversors diuen, escolti, vostè està salvant el món amb els seus cotxes elèctrics, amb SolarX, la seva empresa d'energia neta, està enviant els coets a Mar, està ajudant a Ucraïna amb els Starlink, amb els satèl·lits. Ucraïna té connectivitat gràcies, en part, també als satèl·lits de Musk. Vostè fa grans coses. Ha de salvar la humanitat de quan el sol es mengi la Terra, que ja haguem sortit del sistema solar. O sigui, dediquis a això.
Clar, clar, clar.
I no a fer el troll a Twitter, per favor.
Per cert, li veus molt de recorregut a Twitter o a X, com ara li ha canviat el nom, o s'està carregant definitivament la xarxa?
Mira, a Twitter n'hi veig zero perquè ja s'ha acabat. O sigui, li he canviat el nom.
Correcte. I a X?
Ja no és lo que era. X és aquesta mega aplicació que ell vol fer, imitant una mica el WeChat xinès, on hi pots veure vídeos de YouTube, pots fer cursos universitaris, treure't el carnet, comprar... O sigui, totes les plataformes que tenim aquí, imagineu-vos des de Wallapop fins a Facebook, passant per YouTube, tot el que us pugueu imaginar, en una sola aplicació. Jo crec que això és una quimera. És una quimera, crec, a Occident. O sigui, en Xina és relativament més fàcil, un sistema centralitzat que depèn molt de les connivències amb el partit i a més una sola llengua, una sola moneda. Mm-hmm. Intentaré fer això al món amb no sé quants bancs. Els bancs accediran totes les dades dels seus clients perquè tu puguis operar. És complicat. Que pugui fer tirar-ho endavant i que doni nous serveis, segurament sí. Però el seu somni, que ja de fa molts anys, de construir aquesta Uber aplicació, no ho aconseguirà, segur. Perquè ni el món occidental és Xina, ni el 2023, el 2012, quan va sortir WeChat. Mm-hmm.
Ara, però, sí que hi ha gent que Twitter comença a fer calés, no? Que poden començar... que això no sé com funciona, Ganyet. A veure, explica'ns, per si de cas, saps?
Sí, no, no.
La setmana
sí,
que ve acabem...
Ara ens hi posarem, clar, ens hi posarem. Clar.
No, escolta, t'ho has posat, sí. Això també és un altre fake, en certa manera.
Ah, és mentida, això?
A veure, sí que és cert que va anunciar que hauria... O sigui, el gran problema de Twitter, a diferència d'altres xarxes socials, és que els creadors de contingut no monetitzem allò que hi tirem. Mm. I tu pots fer un gran servei, hi ha comptes molt bons, estic pensant, comptes d'arquitectura, el Boig de Can Fanga, sí. que expliquen històries, el Torricles
aquell. Guanyes en visibilitat.
Clar, guanyes en visibilitat i amb amor, i amb que una editorial et vingui i dius, escolta, vols escriure un llibre? Mm. Bé, sí. Ara bé, no monetitza res, mentre que si aquests continguts els fas en format audiovisual a YouTube, a TikTok o a altres xarxes, a Twitch, guanya molts diners. Atenció també a la fal·làcia. Molt poca gent guanya molts diners, recordem, és el síndrome Messi. És una economia de les estrelles. N'hi ha molt pocs que sí, aquests guanyen molt, però després la gran majoria no guanya absolutament res.
Ara se us en va una mica la bola,
Per què?
Escolta'm, jo, a mi no s'ha becut posar els meus diaris personals a que la gent se'ls llegeixi i fer-ne d'això diners. No, si tu vols explicar una cosa a Twitter, doncs explica-ho! No esperis que això sobre t'hagi de donar quartos, hombre.
Però hi ha gent que explica coses interessants d'història.
I què?
Bueno, que no de la seva història.
Però ho fan perquè volen ells.
Però vol deixar parlar la gent si fa una pregunta?
Calla!
No, de veritat.
Mare meva, m'estàs inventant.
Tiro gent molt estrany.
És l'Armínia, que la tenim alterada per la calor.
La tinc sentida. No, llavors, què us volia dir? Que sí que és cert que ha fet un programa de monetització dels teus continguts. Sí que és cert que hem vist gent... els quals han publicat, escolta, sí, acabo de guanyar $25,000, $10,000, molts diners, però casualment és molt poca gent, és gent que està molt escorada cap a la dreta, allà on li agrada a l'Elon Musk, i sembla que ha estat bastant discrecional com per fer campanya, de dir, escolta, si et fas soci, si pagues per aquest X Pro, pots optar a fer diners, però les condicions són és complicat, has de tindre molta visibilitat durant els últims, no recordo les condicions, però has de tindre més de no sé quants seguidors, has de que els teus tuits hagin estat vistos per milers de seguidors l'última setmana. Bé, no tothom hi pot accedir.
És difícil. I mira, ara parlem de la competència, també Threads, que ho comentàvem el dia de Targa, i l'altre dia crec que era ahir, de fet, a La Vanguardia deien que es desinfla una mica això de Threads.
Sí, aquesta és l'altra gran. Jo tenia molta fe en Threads, de fet, tinc molta fe en una xarxa similar a Twitter. O sigui, m'és igual de qui sigui l'amo, si pogués ser distribuïda i de tothom molt millor, però jo entenc que hi ha un espai per Twitter.
Clar, i tant.
Hi ha un espai. Si el senyor Mas la vol convertir en amics o en una altra cosa, escolti, doncs algú altre ho ha de fer. En principi, sembla... Threads ho ha fet bé. Esclar, els 100 milions inicials estaven inflats, ells mateixos ja ho van dir, esclar, és la novetat, és que el senyor Mas que està empenyent molta gent fora de Twitter, i tothom ho vol provar. De fet, jo ho vaig provar, molta gent a Europa ho van provar, ara a Europa ja no es pot fer servir.
No es pot fer servir?
No.
Per temes... no ho sabia, això.
Jo el que no sabia és que s'havia pogut provar a Europa.
Bueno, fent el piratilla, sí.
Ah, d'acord.
Però no massa, Vull dir, sapien tu fer una mica, Jo vaig publicar com fer-ho, per si algú s'ho volia fer, i vaig tindre temps d'estar una setmana i de veure una mica l'ambient que hi havia. Era molt hippie, happy flower, com al principi de Twitter. Una altra cosa que no té en aquests moments a Threads són les etiquetes. Les etiquetes, que en un principi, que en diem hashtags, etiquetes, anaven molt bé per articular una conversa, encara que fos temporal, des que hi van entrar doncs, els vots, els partits polítics persones terceres, grups tercers amb interessos, es va desvirtuar bastant. Llavors, amb molta prevenció, Threads el que ha fet és fer una versió mínima per no prendre mal, per recuperar aquell esperit. Però repeteixo, el mateix que li dic a l'Elon Musk que som el 2023 i no el 2012, li podríem dir al Zuckerberg, escolta, intentar fer un Twitter el 2023, potser no és la solució.
Que no el tenim aquí per qüestions de polítiques europees, no? Que el Zuckerberg tenia por, ara no recordo si eren qüestions de privacitat.
Sí, privacitat. Esperen que les lleis europees de privadesa pel que fa als grans operadors de xarxes socials siguin més concretes, i llavors el que van dir és, una vegada ho tinguem clar, la traurem.
Anem a joguines noves, no són noves, de fet, i segons com ja són joguines trencades, que és el ChatGPT. El ChatGPT ha estat una de les modes d'aquesta temporada, perquè és quan ha fet l'esclat definitivament, tot i que ara ja veus que comencen a dir que donem-nos un descans, vigilem què estem fent, a veure cap on va tot això.
Sí, el ChatGPT ens ha fet somiar a tots, alguns més que d'altres, amb que teníem una intel·ligència general, que havia, fins i tot hi va haver enginyers que van dir que tenia consciència, no el ChatGPT, sinó el ChatGPT equivalent, però de Google.
Sí.
Ens vam flipar molt tots. Gent que faci coses serioses sobre ChatGPT, tothom ho ha provat, tothom està jugant, però hi ha molt poca gent que estigui fent coses serioses. Ara bé, d'on plora la criatura és de com s'entrenen aquests sistemes, és clar, per dir-ho ras i curt, llegeixen tot el que nosaltres publiquem, aquells fils de Twitter que dèiem abans, llegeixen la Wikipedia, llegeixen els llibres, llegeixen les transcripcions d'aquest programa a la web, i tot el que troben, tingui o no tingui drets. Clar, què passa? Passa que si jo he escrit molts articles i aquest sistema ha llegit molt els meus articles, algú li pot escriure un article com el Josep Maria Ganyet, o com algú que en tingui molts més, o com un autor, no sé, un autor molt conegut. Escriu un article en l'estil d'aquesta persona, i segurament ho pot fer raonablement bé.
Clar, hola, Ganyet, m'estàs dient tonta?
És la nostra intel·ligència artificial.
No.
M'ha semblat entendre que creus que no ho faig suficientment bé.
Va, t'està explicant, de fet,
jo Raquel. Jo sempre dic gràcies, les intel·ligències artificials, pel que pugui passar més endavant.
Per si de cas.
Per si de cas.
Si hi ha un contraatac, després, que pot ser perillós.
No és necessari que em donis les gràcies. Seguiré copiant-te en la teva mediocritat.
Va, escolta una cosa, Raquel.
Bueno, per favor.
Tranquil·litza.
He deixat una pausa dramàtica.
Sí, que és el que ho ha après, ara. Ara ja apreneu. Clar, és això, ara aprenen coses noves que abans no feien.
Clar, això es veu molt clar amb els programes de generació d'imatge. El procés d'aprenentatge és el mateix, jo miro moltes imatges, entenc com es construeixen aquestes imatges, de manera que jo li puc dir, doncs, una imatge de l'estudi de RAC1 a l'estil de Miró. Miró té prou obra publicada i és capaç de fer una interpretació
prou digna,
dius. Sí. No, el problema és que són visualment interessants, les trobem interessants, són atractives. Clar, hi ha hagut autors que ara tenen molta obra publicada, dissenyadors o artistes, que diuen, escolti, és que m'està prenent la feina, és que a mi no ho llogarà ningú més, perquè pots tindre una imitació raonablement bona per 0 euros. Clar, llavors aquí tenim un problema, que és el mateix problema que tenim que tenien els diaris quan van començar a obrir a la web perquè els visités més gent.
Sí.
Clar, al final què va passar? Google va dir, escolta, jo em poso aquí al mig i ara pagaràs per sortir. I ara paga. Què passa amb ChatGPT i amb aquesta intel·ligència artificial generativa? Jo tinc la teoria que estem en un moment Napster. Hi va un moment que tots van baixar música, pel·lícules, BitTorrent, Emule, tot, més del que puguis veure en tota la teva vida.
Sí, de cas.
I encara ho tens allà en aquells discos,
És correcte, sí.
Ens coneixem.
Circulaven carpetes amb més de 1.000 llibres.
Ens coneixem.
Que dius això?
Tot, ho llegiré tot, sí, ho veuré tot. Va, sí. No passarà. Què va passar al cap d'uns anys? Que això es va racionalitzar i van sortir les plataformes com primer iTunes, Spotify, Netflix, i ara tothom està encantat de pagar. Bé, s'ha de trobar la manera de que la gent que cedeix aquests textos, imatges o els quals els agafen, percebin en funció que després els altres en facin. A mi, escolta, si algú vol generar textos amb el meu estil mediocre, endavant mentre em paguin, saps?
Exacte.
Endavant mentre em paguin.
I ja està.
En tot cas, aquesta regulació sí que fa falta. Aquesta regulació sí que fa falta. I ara, per exemple, avui mateix, notícia d'avui mateix, és que el New York Times ha restringit el robot de ChatGPT que llegeixi els seus continguts, perquè no volen que els continguts del New York Times serveixin per entrenar aquest ChatGPT.
Això ho pots fer.
Sí, això ho pots fer. Això tu li pots dir a la teva web, hi ha un arxiu, a la teva web, que dius, escolta, no vull que m'entri Google, no vull que m'entri tal, no vull que m'entri el robot, aquest cas, de ChatGPT.
I doncs pot ser un inici, el que ha fet el New York Times, pot ser un inici per altres mitjans, per altres diaris, per altres autors.
Sí,
vull dir que ara no, que no parlo ha, de mitjans només.
Ara el que hi ha és autor sobretot de dissenyadors i gràfica que han començat a posar demandes tant a Google, perquè té el BART, com a OpenAI, perquè té el ChatGPT. Diu, escolti, és que vostès estan generant o a Midjourney o Stable Diffusion, que són models de generar imatges.
No, no, clar, som en aquest moment del debat, també, el debat de la por moltes vegades, perquè per professions, per exemple, el món del periodisme, el món dels guionistes, és un dels grans cavalls de batalla d'aquestes negociacions amb les majors de, escolta'm, vigilem i acotem la intel·ligència artificial. I entenc que durarà uns mesos aquest debat i aquestes negociacions, no només en el sector del guió, o dels guionistes, sinó en molts altres.
Sí, el tema és que la intel·ligència artificial és una tecnologia de propòsit general, és a dir, que es pot aplicar on sigui. Clar, pots generar imatges, pots generar guions, pots generar acudits, pots fer el que vulguis.
Però senyor Ganyet, jo tinc una pregunta.
Sí!
Digues, Gala.
Sí, si les màquines no tenen consciència, realment no poden crear al mateix nivell que nosaltres, no? I tampoc tenen sentits. I clar, si no poden tocar la textura del llit, pues no poden escriure sobre l'amor, per exemple, no?
És la Gala, sí.
Ostres.
5 anys, tu.
5 anys, Déu-n'hi-do, eh?
És la Gala.
Doncs és una molt bona pregunta. Hi ha qui diu que els ordinadors o les màquines no podran ser mai intel·ligents de veritat com en som nosaltres, precisament perquè no tenen un cos. Mm. I precisament perquè no estan en el món i no poden captar a través de les experiències. O sigui, que tot el que tenen és de segona mà. I és una mica així. I aquest és el gran debat. Si el que fem és anar generant a partir del que ja hem escrit tots, generat tots, hem fotografiat tots, al final el que tindrem és un pastitx, és un pastitx de coses reaprofitades. No vol dir que no puguis arribar a ser creatiu. La cultura del remix existeix, hi ha gèneres musicals, hi ha moviments artístics que es basen en remescar el que hi havia abans, i és creatiu, i es creen coses noves. I el que és important és el que dèiem abans. És a dir, això pot anar molt bé a un guionista a l'hora de preparar un guió, però pot anar molt malament a un empresari si el que vol és substituir aquest guionista.
Ah.
Clar, fixa't que les màquines, com deia
la Gala
sí.
No tenen intenció, no tenen objectius, no fan res. Si tu deixes un ordinador obert moltes hores, no el trobaràs igual quan tornes, bueno, com a molt amb el salvapantalles. Llavors, què passa? Que el qui li dona l'acció, el qui li dona els objectius, i el que finalment diu si allò generat és bo o no és bo, o si vol una altra iteració, o si vol afegir o treure, el que ell és una persona, és un humà. Per tant, de la col·laboració de persones i màquines sí que n'espero molt, i en veurem molt. Els empresaris que vulguin substituir purament màquines a persones per algoritmes aniran molt malament. De fet, revistes digitals com CNET o BuzzFeed van fer això, i van tindre moltíssims problemes i van de demanar disculpes perquè havien generat una quantitat de contingut escombraries que no servia per a res o era molt poc rellevant.
Ara estem d'experiments. Estem
en Napster.
Sí, exacte. Estem d'experimentar una mica amb tot això.
Però al final és molt humà tenir por de tot això. Cada vegada que hi ha hagut una nova tecnologia, quan va aparèixer el llibre, hi havia grans filòsofs que anaven en contra del format llibre perquè deien que el que havíem de fer era tenir-ho tot al cap. Quan apareix la impremta passa el mateix. Vull dir que...
Ara passa pel microones.
A veure, Sòcrates no va escriure res perquè estava contra l'escriptura. Perquè deia, escolta, perquè els joves han de llegir una veu externa a la seva consciència que els diu el que han de fer? És que perdran la capacitat de memoritzar. O sigui, clar, la poesia i la música en la poesia són mecanismes de memorització, perquè puguis memoritzar grans quantitats de contingut. Esclar, diu, no, ara amb això eliminarem la necessitat de memoritzar i el coneixement et vindrà de fora. Per això no va escriure res, i ho sabem tot a través del seu deixeble Plató. Aquest debat és molt humà, tindre por. Fixa't també que un Excel, un full de càlcul d'Excel...
Els fulls d'Excel em fan por a mi i
a molta gent. Però una casella d'un full de càlcul Excel fa la feina d'un comptable dels anys 60, dels 70. O sigui, només una cel·la, allò és el que faria un comptable tot el dia, fer sumes i restes i balanços. Bé, doncs allò fa una cel·la. I no tenim por d'això. O sigui, escolta, benvingut, aquella persona podrà fer més coses. Per tant, tindre por de com treballarem i tindre incertesa, això està molt bé i és normal. Tindre por de que vindran, ens subjugaran, que vindrà una intel·ligència que serà superior a la humana i que ja no servirem per a res, això jo crec que és el Real Madrid de la ciència-ficció.
Asimov es quedarà al prestatge de ciència-ficció, eh? No arriba.
Que duri, que duri.
Però sí que és cert que després ja veus moviments, com per exemple, tinc el nom apuntat per aquí, un dels creadors de la intel·ligència artificial, un dels que a més l'ha treballada i estudiada a Google,
arriba
a un
punt,
diu, noi, jo baixo d'aquest carro perquè em fa por on pot arribar tot això. Sí. Això sí que, si aquest home li fa por que l'ha estudiada, l'ha treballada, imagina't a nosaltres que no en tenim ni idea.
No, el Geoffrey Hinton, sí, que li diuen el padrí de la intel·ligència artificial. Sí, és una persona molt, molt important, molt entenimentada. També hem de recordar que el 2017 va dir que les facultats de Medicina deixessin de formar radiòlegs perquè oferien les màquines, eh? Però bé, no hi hem arribat, però bé.
Cuidado.
No, molt respecte pel senyor Hinton. El senyor Hinton el que diu, que té molta raó, és que en general, quan hi ha hagut una tecnologia, i ara que parlem aquest estiu d'Oppenheimer, la pel·lícula,
sí.
Quan hi ha una tecnologia d'aquest tipus, a primer on s'ha provat sempre abans és en terreny militar.
Sí, com internet, els telèfons, qualsevol cosa.
Internet
sí,
és un desenvolupament militar, la energia nuclear, doncs, en el cas de la bomba atòmica també. Es va accelerar per això, eh? L'arribada a la Lluna és militar, és per la cursa a la Guerra Freda contra els russos i el Sputnik famós. Bé, clar, el que diu ell és, em temo que això no canviarà, i si això s'aplica en terreny militar tindrem molts problemes. I aquí estic d'acord amb ell. Però fixeu-vos que sempre és el que deia abans. És una persona o unes persones que decideixen aplicar la tecnologia per fer una cosa o una altra. La tecnologia en si, en principi, no fa res. L'ordinador es queda parat.
Sí. És algú que l'ha de fer anar.
Algú li ha de dir el que ha de fer.
És correcte.
Som nosaltres els que decidim si la fem servir per bé o per mal. Mira, i parlant de bé o de mal, hem estat aquests dies també, o vas estar tu parlant del Catalan Gate ahir, per exemple, a Prada de Conflent, que deies que és el cas d'espionatge més gran del món documentat de manera forense.
Sí, no ho dic jo, això ho diu la gent de Citizen Lab, que han fet la investigació, i la gent d'Amnistia Internacional, que, doncs, gràcies a la col·laboració dels que vam ser premiats, han pogut documentar-ho físicament de manera forense. Vol dir que han accedit als mòbils i en tenen constància. No és algú que diu, m'han atacat... No, escolti, jo he mirat el mòbil i aquí hi ha traces. Bé, sí, és un cas amb molta importància a nivell internacional, sí.
Mm-hmm. Però... no acabarà de passar res, vull dir...
Bueno, el Catalan Gate rep el nom del famós Watergate,
sí.
De quan Nixon va voler espiar el Partit Demòcrata posant-los una sèrie de micròfons a la seva seu, a l'edifici Watergate. Allà va dimitir el president del govern, per un intent d'espionatge. Aquí tenim un intent d'espionatge confirmat, i aquí no ha dimitit ningú més que una funcionària que segurament devia tocar, passava per allà i estava amortitzada, que em sembla que era la directora del CNI. En tot cas, aquí ningú ha assumit responsabilitats encara. Jo crec que és prou important, però no pels catalans, ai, pobrets, no, a nivell europeu i a nivell global, que això se sàpigui, que s'assumeixen responsabilitats. No pot ser que els estats, que són garants dels drets fonamentals, es dediquen a treure els drets fonamentals als seus ciutadans.
Però què ha de passar, aleshores, perquè això tiri endavant? És a dir, és que sembla que és, vaja, de Pere Grullo, em surt en castellà l'expressió, perdoneu, però que això s'ha d'estudiar, que això s'ha d'investigar, que això s'ha de, fins i tot, depurar responsabilitats, això ha d'arribar a aquest moment. Què ha de passar perquè arribi aquest moment, aleshores?
Clar, jo pago uns impostos, jo tinc un estat que en teoria hauria de defensar els meus drets, algú me'ls ha violat, a mi i a 65 persones més, que se sàpigui. 65 persones més que quan tu comptes totes les converses i les agendes d'aquestes persones, alguns presidents de la Generalitat amb milers de contactes d'alt nivell, vol dir que aquestes dades han passat a algú que no sabem qui és i a uns servidors que no sabem si són aquí, si són a Israel o no sabem on són. Per tant, clar, això és un atac a d'oli que hi ha oficials de tota la Unió Europea, perquè les agendes d'aquests polítics... A més, hi va haver espionatges amb temps de negociació, com ara, a l'última legislatura. Per tant, res no em fa pensar que ara no estigui passant el mateix. Per tant, a mi jo ho trobo al·lucinant que no s'hagi anat més enllà, i crec que això hauria d'agafar la Unió Europea o l'Europol i portar-ho fins a les últimes conseqüències.
Que tu, Josep Maria, hem de dir que van, a veure si ho dic bé, intentar espiar-te amb el Pegasus, perquè no sé com... Si tu no vas acabar clicant mai, com que ets una persona...
No, al revés.
A veure...
Al revés, com que soc tan crèdul com qualsevol, em van enviar un SMS fent-se passar per Twitter, mira, que parlàvem de Twitter.
Mira.
Jo tenia tot de números, escolta, mira, el nou servei de notícies de Twitter, que m'envia una notícia, clico, se'm va reiniciar l'ordinador, el mòbil,
sí.
I a veure que allò no anava, el que sí que vaig fer és quedar-me amb aquesta adreça, que la tinc publicada al llibre, no perquè feu clic, però per si la voleu investigar, i després el que vaig fer és restaurar una còpia del dia anterior. I llavors, quan vaig començar a veure notícies del que havia passat mesos després, quan hi va haver la roda de premsa que havien espiat doncs, el conseller Torrent, bueno, el president del Parlament Torrent en aquell moment, Ernest Maragall i altres polítics, hosti, això és exactament igual que el que va passar a mi. Llavors vaig posar en contacte amb Citizen Lab. Llavors vaig poder veure des de dins tot allò que havia estat escrivint des de fora. I vaig fer com un màster accelerat de privacitat, d'espionatge, de ciberseguretat, amb gent de moltíssim nivell, que d'altra manera no hi hauria pogut pas accedir.
I qui és el garganta profunda nostre?
Hòstia, bona aquesta. No sé, ara a veure si baixo aquí a l'aparcament de la Torre Godó, a veure si el trobo.
Exacte, perquè no sé si es pot trobar tan fàcilment en qualsevol lloc. Clar, tu saps com va això. És a dir, tu et passa a tu, i ara ho deies, mira, jo vaig fer quatre passos, que sé com es fan, però t'agafa sense, que és la gran majoria de la gent, que no tens ni idea de com va, i ja saps ben fotut.
No, jo crec que no és que ho sàpiguis o com no ho sàpiguis. Aquests atacs, quan te'ls fan, són molt quirúrgics, estan molt, molt dirigits. O sigui, han fet tota una enginyeria social de saber quan pots fer clic, quins interessos tens, i és molt difícil, perquè no són allò de... No és el mail del príncep nigerià. A veure qui pique.
Sí.
No, són molt quirúrgics. Abans d'atacar-te, saben qui ets, han vist converses teves amb altres que han estat espiats, i llavors van intentant a veure si poden pescar en aquesta xarxa. No? Jo, els 70-80 mil euros que els va costar espiar-me, se'ls podien estalviar o me'ls podien haver ingressat directament al Twitter, perquè jo ho explico tot a Twitter, què fa i on va i què pensa, però bueno.
Ja els hi deies tu, no cal corretar, vull dir, ja us ho dic.
Ja us ho dic, escolta, ni per tu ni per mi, ja.
Això, 40.000, no? Fixa 40.000 i s'acaba la història.
Sí. El llibre del que parlaves és La democràcia mor al núvol.
Sí.
Parles d'això.
Vaig treure per Sant Jordi, anem tercera edició, estem molt contents, i parlo d'això, no només d'això, sinó d'això que parlàvem al principi, d'aquest gran poder que tenen doncs les empreses de Silicon Valley, no? Des d'Apple fins a Google, Facebook, les xarxes socials, i com d'alguna manera, ja més enllà dels estats, les agències de seguretat, ens poden controlar. Saps allò que tots diem? Escolta, estava parlant d'un vi amb la meva parella i em va insurt l'anunci a Instagram.
Sí.
Uau, m'està escoltant. No t'està escoltant. És molt més fàcil i alhora fa més por que tot això. És senzillament pel teu comportament, pel grup al que pertanys, per on t'has mogut, quins contactes tens, a quins restaurants vas... Sí, és clar, no facis cara estranyada. No som tan diferents, no som tan especials. Som molt iguals que moltíssima altra gent al món. Llavors pensem que som únics i realment no. Segurament, ara que parlem, no sé, de vacances, si acabeu,
sí.
Si anireu de viatge, si t'agafaràs uns dies o no...
Sí. Perdoni, senyor Ganyet, ara acaba la frase, però jo sóc única al món, eh?
Laura Borràs.
Soc Laura Borràs.
Sí.
Veig que no ha llegit el meu collaret, on ho posa clarament. És la meva matrícula.
Sí.
És perquè sàpiguen qui sóc, si no ho saben.
Em sembla una mica
increïble.
Sí,
bastant única Laura Borràs i gran tuitaire abans la letra, eh? O sigui, abans de que fos política...
Sí,
gran activista de Twitter, i de fet ens vam conèixer per Twitter, per l'interès en Twitter, sí. I per l'interès en la literatura via Twitter.
No, i de fet, mira, ara que ha estat aquests dies, doncs, lògicament, la política tan a sobre la taula, retuits amunt i avall i opinions, no? I continua igual, ella això no ho ha canviat, eh? Ella abans i després continua igual, vull dir que és una eina que fa servir moltíssim.
Però senyora Borràs, m'estava interessant molt el que em deia el Josep Maria i ara m'ha tallat.
No, però ella en sap molt, eh? Ella en sap molt, feu-li cas, eh?
Oh, segur.
Gràcies, Ganyet. Després anem a prendre...
Però si deies que no som especials, que no som tan únics i que, per tant, ens cacen ràpid en aquest
que ens tenen molt ben catalogats. O sigui, la manera de fer negoci és que ens tinguin cada qual amb un calaixet i llavors aquest que li agraden els cotxes, va, escolta, ara és hora d'un Audi, per l'edat, pel nivell d'ingressos, pel codi postal, ara li toca un Audi. Aquest li agrada viatjar, escolta, és més de platja o més de muntanya. I llavors, què mira? Miren tots els que estan al calaixet amb nosaltres, on van aquest any de vacances? Ostres, tots van al Monte Perdido? Vinga, aquest, al Monte Perdido.
Per tant, no hi ha conspiració possible aquí, eh? Allò d'aquests estan escoltant i... Perquè sí que és cert que a vegades, ostres, coincideix en el moment de la conversa, m'he de comprar... unes sabatilles, pop. Sí. Tres anuncis aquí. Quines vols?
No, perquè això, d'altra banda, seria molt car, o sigui, gastaria la bateria del teu mòbil molt més ràpid del que ja la gasta, provocaria molt trànsit a la xarxa, de seguit veuríem pics de xarxa perquè són dades de veu, pesen més que el text, i després això ho hauríem de processar. Això vol dir que s'ha d'emmagatzemar, s'ha d'entendre les subtileses del llenguatge, nosaltres parlem en català... Jo vaig fer la prova, eh? O sigui, jo em vaig passar un mes a casa, amb tots els aparells, ordinadors, Alexes, mòbils, parlant de Madagascar i les ganes que tenia d'anar de vacances a Madagascar amb la meva família. Jo, la meva dona, el meu fill, tots parlant de Madagascar. No va sortir mai res, ni la pel·lícula.
Us imagino allà.
Oh, per favor. Sí. Això ho has de gravar, però en vídeo. Provocant, hi ha vídeos d'això?
No ho crec. Has de gravar vídeos. A veure, no hi ha vídeos meus, però sí que hi ha vídeos d'estudis que han fet, han aïllat mòbils en campanes de so i els hi han posat enregistraments de diferents paraules claus, estudis científics, sí. Per veure si això passa bé i no passa.
I jo, mira, tinc una altra pregunta. Moltes vegades... patim, o bueno, no, Facebook, Twitter i tots aquests ja ho fan o ho feien, que venen la teva informació a tercers. Nosaltres, o la gent que paguem amb la targeta amb el mòbil, que ho tens tot allà, els bancs mai compartiran la informació nostra.
Els bancs, el que passa que van arribar...
Perquè si no torno a pagar-ho tot en cash i va a que t'estan pas.
El que els ha passat als bancs és que han arribat tard a donar-se que ells eren una empresa de gestió de dades.
Bàsicament,
ells ho sabien absolutament tot de tu. O sigui, l'hora que et dutxaves, quanta gent es dutxa a casa teva, tot, l'hora que pagues el peatge. No, aquí a Europa estem protegits d'això. En canvi, als Estats Units es venen dades de transaccions, es venen dades de... targetes de punts dels supermercats, de les farmàcies, sí. Dels gimnasos, de l'hora que vas, de l'hora que entres, d'on estàs donat d'alta... Tot això es creua amb la teva activitat en línia i a partir d'aquí et fan un retrat, però realista. Eh? O sigui, et treuen exactament, saben absolutament tot.
Però aquí no, a Europa no es pot fer.
Aquí no es pot fer. Aquí estem més protegits per la llei de protecció de dades.
Un plaer que hagis vingut aquí a explicar-nos tot això i a treure'ns alguna de les pors, perquè realment a mi avui m'has tret alguna por que jo tenia, per exemple, això de què fan aquesta gent que em foten fotos de sabatilles, quan parlo de sabatilles i de viatges, i ja veig que hi ha una persona que ha fet una prova d'un mes sencera a casa que ha desmentit completament que això sigui cert. Per cert, t'han arribat... Digues.
No, prepareu-vos, perquè l'última vegada que vam parlar d'això aquí a la ràdio va arribar una inundació de... A mi m'ha passat, jo ho he fet, a mi em passa cada dia, la meva cuñada, no sé què.
Clar,
us passarà.
Desmentit.
Hay que rechazar las cookies.
Sí.
Cookies no.
Cookies no, o sí.
Cookies no. És... Cookies aquí no.
No, bé, aquí no.
Fuera cookies.
Vinga, fora. Gràcies, Pedrerol. Escolta'm, t'han arribat bolos o no? T'han trucat per... Va sonar fa no gaire, hòstia, fa tres setmanes.
Hòstia, no. El que hem arribat és els que estàvem junts al grup de tornar-ho a gravar, llogar un estudi i tornar-ho a gravar bé.
Hi ha hagut moviment?
Hi ha hagut moviment.
De víctimes de la tors?
De víctimes de la tors, arran del programa.
Tens alguna de víctimes? Cookies van a la muntanya i ballen sempre la sardana. I abans de dinar, canten el cumballà. Pujaré dalt del cim, amb el cor alegre, i baixaré a la vall, fet un pollot. Aquí el teniu, el grup de joventut del Josep Maria Ganyet i companyia, Víctimes de la Tos, no?
Sí, amb el gran èxit dels cumbis. Jo també vull ser cumbi, aquesta.
Hem de fer crida, tu, ajuntaments de Catalunya, per favor.
No.
Encara estem a festes majors, un bolo del Ganyet.
Que són molt grans, s'ha fet grans.
Avui. Home, tu, però hi ha hagut, més enllà de converses... Intenta ajuntar-se un altre cop, ni que sigui per un assaig?
Sí, per enregistrar-ho en un estudi, sí, per enregistrar els temes, bé, perquè això està bé enregistrat en directes, ens ho fem nosaltres, amb cassets, però sí, segurament el músic del grup està fent els arranjaments.
Perfecte.
I els enregistrarem.
Perfecte. Josep Maria, moltíssimes gràcies, una vegada més.
Un plaer.
Acompanyar-nos i explicar-nos coses, que ens encanten sentir-te parlar. Cuida't molt, Josep Maria.
Una abraçada.
3 minuts passen de 6:15, farem una petita pausa i anirem d'excursió.
Versió estiu amb Xavi Rocamont.
Aquest estiu, al cap de setmana, arriben les nits de sexe a RAC1. La revolució sexual. El podcast ara és un programa.
A l'estiu tenim més sexe que mai. Augmenta el desig. I la revolució sexual arriba a RAC1, amb continguts totalment nous. Well, are you ready to
go?
Aquest estiu viu el sexe a RAC1. La revolució sexual. Dissabtes i diumenges d'una a dues de la matinada amb Anna Alfonso i Rosana Carceller.
El podcast ara és un programa.
RAC1. Tots som u. Amb el suport de sexydream.es. RAC1.
Xavier Trias, bon dia i moltes felicitats.
Molt bon dia, moltes gràcies. Faig 77, capicua.
Com que va néixer un 5 d'agost és Leo, vostè hi creu en això, l'horòscop?
No hi crec, però com que tothom diu que ser Leo està bé, doncs deixa'm.
Regina Rodríguez Sirvent, autora de Les calces al sol.
La meva caixa està a la cuina del Matt Damon. Allà dins hi ha el llibre de Les calces al sol, unes calces comprades a una merceria de Gràcia, i llavors vaig traduir dos capítols, vaig fer una sinopsis llarga i li vaig fer una carta que comença Dear Matt, my name is Regina.
Cada dissabte i cada diumenge d'estiu de 9 a 2, Via Lliure, amb Eudald Martínez. RAC 1. Tots som 1. Estiu. Estiu a RAC 1.
Passen 5 minuts de 3 quarts de 6 de la tarda i el que dèiem és hora de l'excursió de cada setmana, que ens expliquin la Debbie i el Sergi a veure on hem d'anar, què hem de fer, de posar-nos les botes, la carmanyola, la cantimplora, i a fer camí. Com esteu, Sergi, Debbie? Bona tarda.
Bona tarda.
Hola! Hola!
Quan deies això de posar-nos les botes, ja et referies al restaurant?
Sí,
o parlaves de caminar?
Perfectament, que el meu inconscient va ràpidament cap allà.
Va,
que...
és
correcte, ja ens explicaràs, David, on anem a falar, a dormir, i tu, si vols, explica quatre coses a tu mateix.
Però ràpid, ràpid, que
saps que no t'escolto. Sí. A veure, on anirem avui? Expliqueu-me.
Doncs, mira, avui que tenim aquesta onada de calor que tot Catalunya està, que és un forn, ens anem a veure gorgs.
Oh,
ens anem a la Garrotxa, que ja sabem que t'agrada molt.
Sí, i tant.
I
tant,
concretament ens anem a les Planes d'Hostoles.
Molt bé, perfecte.
Tema gorgs, per això ha sortit...
Què? Complicat?
Què? Està prohibit venir els gorgs.
Però llavors per què ens ofereixes gorgs?
No cridi, li demano, sisplau, acabem el dia, com a mínim acabar-lo bé.
Home, però és que ens ofereix gorgs i després ens els treu.
No, però els pot veure, els pot anar a veure.
No veure! Que fa 42 graus! Que m'hi vull ficar dins, hombre!
Els gorgs que anem...
Fes-los tu veure.
Els gorgs que anem ens hi posem allà. Perquè són uns gorgs que és una zona habilitada.
Oh, que bé, eh?
Ara ja... Veu com és bipolar, vostè, Armínia?
Ens ho podrem ballar, escolta, fantàstic.
Sí, és correcte. A veure...
En general, els gorgs d'alta muntanya, rius i llacs, no ens hi podem banyar. Excepte que ens diguin el contrari, com és el cas dels gorgs de les Planes d'Hostoles.
Explica per què no ens hi podem banyar. Ara, la gent que ens escolti, a veure si et fan cas.
Principalment, a veure, és un tema de protecció de fauna i de l'espai natural, no? Nosaltres, quan
això
fem...
m'interessa, eh?
Sí, això, com que sempre ens posem cremes del sol i vostè mateix ho coneix més que... També el tema dels mosquits, no?
Oh, clar, s'han de protegir els mosquits.
S'han de protegir.
No, doncs... no hi anem, senyor Trias. No, de veritat. No comencem. No comencem amb els sorollets d'animals i merdes diverses, va. Sisplau.
Doncs el que passa és que totes aquestes substàncies queden després de l'aigua i això doncs contamina i afecta la fauna que tenim allà, sobretot els amfibis. Llavors, tot, bàsicament pel tema aquest de les substàncies, però també podem aixafar ous, removem la terra, per tots aquests motius...
No ens hi podem banyar.
Els d'avui sí, per això. Per tant, calma, podem posar el banyador a la motxilla aquesta setmana. I aquesta setmana, com que és una ruta que ara us diré que és molt planeta, no té al·licient de desnivell dels que t'agraden a tu, Xavi.
No passa res, cada setmana no es pot guanyar, saps?
Exacte.
Algun dia s'ha de perdre.
Hem de pensar amb tothom.
Cap problema.
Hem pensat que aquesta ruta és ideal per fer-la fent marxa nòrdica.
Marxa nòrdica?
Sí.
Que és?
No és sortir de festa amb una sueca ni amb un noruec.
Ah, vaja.
Que estaria bé, potser, però no. La marxa nòrdica és un esport que consisteix a caminar amb uns bastons específics, té una tècnica concreta, i aquests bastons el que fan és que aprofitem al màxim l'impuls i treballem més massa muscular. Nosaltres fa més de 10 anys que ens hi dediquem, a la marxa nòrdica en concret, i avisem que és una droga dura i que enganxa.
Sí?
Sí.
Bueno, de fet, teniu una empresa vosaltres d'això, no?
Ens dediquem a això des d'això fa més de 10 anys i bé, bé.
Ben d'hora.
Ben d'hora, ens diem ben d'hora.
A mi m'agradaria provar-la.
És que fa molts dies que surts i encara no sé què fas aquí.
Estic sota la taula, ja, és no que, em puc fumar.
Però és que no, i no cal que surtis més, de veritat. Pots agafar i no cal que tornis a entrar.
Això un altre cop.
Vinga, gràcies per tot. Sisplau, Sergi.
De fet, us convidem a tots els que esteu aquí a venir un dia a alguna de les activitats d'iniciació i així proveu que és això de la marxa nòrdica.
Anem a provar, no? A veure què passa.
Ho agendem després.
D'alguna cosa han de morir.
Espero que no sigui de marxa nòrdica.
Exacte, de marxa nòrdica no en conec cap cas. A tot Catalunya, a més, podeu trobar instructors que amb els que podeu aprendre la tècnica, perquè sí que és important que la marxa nòrdica no és agafar uns bastons i posar-se a caminar com si fos una canya de riu, sinó que té la tècnica i que s'ha d'aprendre. A qualsevol lloc de Catalunya hi ha instructors, molts clubs de la Federació de Muntanya tenen secció de marxa nòrdica, i doncs avui, a part del banyador, us convidem a agafar els bastons de marxa nòrdica per fer la ruta.
Pues venga, va.
Això, perdoneu, és pla, la marxa nòrdica? O ja fa baixada?
Es pot fer a tot arreu on es pot caminar.
Sí.
A les pujades els bastons ajuden molt.
Ah.
Aleshores un dia ho provem i després a veure què tal.
Podríeu buscar una ruta que fos només de baixada, no?
És pitjor de baixada que de pujada, eh?
Dic jo, no?
Els genolls, sí, de fet, pateixen molt més.
Bueno, sí. Baixes amb el col, com ho ha fet tothom sempre.
Sí, no, tothom no, Armínia, vostè sí, però tothom
sí,
no. Hi ha gent que baixa
super,
normal. Vinga, perfecte. Doncs fem ruta... Tenim ruta preparada, insisteixo, com sempre que arribem a aquest punt, que aquesta ruta després la penjarem a RAC1.cat i que allà tindreu tots els detalls, a més de l'enllaç a Wikilogs, alguna cosa més. Avui afegirem, per exemple, aquell dia, que em va encantar, com sabeu, aquella aplicació Merlin, avui, algun afegit?
Parlarem d'alguna coseta. Sí?
Perfecte, ens agrada. Doncs tot això ho trobareu a RAC1.cat un cop acabem la secció.
Correcte.
Som-hi.
Doncs, abans que el Sergi us expliqui la ruta que farem, caldrà que feu una reserva a la web de turismalesplanes.cat. El preu per persona és de 5 euros i aquests diners serveixen doncs, per cobrir el cost dels informadors, del manteniment i la neteja i la conservació perquè anem a un espai natural, d'acord? Llavors, és imprescindible que feu la reserva perquè l'aforament és limitat i us podeu quedar sense places, d'acord?
Ah, d'acord.
Vinga, doncs reservem, ja la tenim feta.
Un cop feta la reserva, avui ens espera una sortida que és d'uns 12 quilòmetres i 200 metres a desnivell, molt pla.
Molt bé, avui.
Molt bé, Sergi, i a més, quan et digui que els gorgs, tots els gorgs que anem a veure estan relativament a prop del poble, llavors aquesta ruta la podem anar retallant per molts llocs. Ens pot quedar una ruteta de 3 quilòmetres, de 6, però si ja volem visitar tots els gorgs, ens surten els 12.
Perfecte.
Ja que hi anem, fem-ho tots.
Sí, clar.
I així ho veiem tot.
I a tots ens podem banyar. En aquests gorgs que veurem en aquesta ruta, a tots ens podem banyar.
Menys l'últim.
Menys l'últim.
Que és el Gorg de Santa Margarida, que actualment, degut a una incidència, es pot accedir per visitar-lo, però el bany està tancat ara.
Perfecte.
Val?
Doncs va, anem pas a pas amb aquesta, aquesta ruta.
Sortim des d'uns pàrquings que han habilitat a l'entrada del poble, que ja podem trobar un punt d'informació, que també, a part del track que, com has dit, estarà a la web, allà ens poden donar informació de la ruta. I ens dirigim cap al Gorg de la Plana i al Gorg de Can Duran, que són els que tenim al costadet. Res, un quilòmetre per arribar als dos gorgs. Comencem per caminant entre horts i de seguida ens endinsem a un bosc de ribera on estarem més fresquets i després hem de desfer el camí un altre cop que s'havia fins al pàrquing i aleshores la nostra ruta seguirà fins al Gorg del Molí dels Murris.
Oh, el Gorg del Molí dels Murris!
Què et sembla?
D'on ve aquest nom? Hòstia, és bonic, hi ha trapelles allà o què? Els Murris, tu, el Gorg del Molí dels Murris. És bonic. És bonic, bonic o no és bonic, Xavi?
Què dius?
El Gorg del Molí dels Murris.
Sí.
Jo he comentat el nom, m'ha fet gràcia.
Perfecte, sisplau.
Aquest tram és un tram més de pista, que potser ens toca una mica més al sol. És un altre tram que també no arriba als 2 quilòmetres. Per tant, ho podem fer ràpid. Si anem fent marxa nòrdica amb l'impuls, encara ho farem una mica més ràpid. I seguim la ruta que ens porta cap al Gorg de Can Poetí.
El Gorg de Can Poetí!
Hem d'anar parant a cada gorg a fer el comentari de rigor.
Ai, se n'han fet molts poemes del Gorg de Can Poetí?
Segurament.
Hòstia, és fantàstic tot, eh?
Vols fer un, tu,
potser? I quin és el següent?
Quim, vols fer tu un poema?
És un poema, eh?
El Gorg de Can Poetí.
El Gorg de Can Poetí versus...
Sí.
Versus per aquí i versus per mi. Fixa't.
És dels pitjors poemes.
És tu l'entorn, ho
admeto. Sí, és una de les pitjors poesies que s'ha pogut fer mai, segurament. No, que va, en absolut, en absolut, en absolut.
I després de Gorg de Campoatí, que aquest sí que està just al costat del poble, entrarem un momentet al poble i ens dirigirem al Gorg de Santa Margarida, que és el que
ens
deia que...
Carai, tu, Quim!
Aquest n'hem parlat abans, Quim, també? Sí. És l'únic que no es podia banyar, te'n recordes?
Sí, sí, ja me'n recordo, ja.
Ah, perfecte. I ja està, doncs, sí, fins aquí el comentari. Molt bé.
No hi ha poema, ara?
No.
És que el Gorg de Santa Margarida no m'acaba de...
No t'acaba de fer pes.
Estava buscant un...
Una primavera ben florida.
Ah, mira, està bé aquest. Hòstia, la Pris, que és bona, tu.
Sisplau, continua, Sergi.
Doncs això, aquest és el que actualment no ens hi podem banyar, però és possiblement dels més macos, per tant, molt recomanable anar-ho a veure. Si no ho féssim perquè...
És a dir, el més maco de tots és el que no ens podem banyar, és això, no?
És temporal.
És temporal, han tingut una incidència a la zona i temporalment està prohibit el bany, però és per anar-ho a veure. Si et fa mandra anar-hi, t'estalvia 5 quilòmetres.
Home, carai, que no són pocs, eh? Per cert, que abans deies, estan senyalitzats els que es poden banyar. També els que no es poden banyar, és a dir, entenc que la senyalització és per tots, o no?
Sí, a l'entrada dels grups hi ha els informadors que deia abans de Debi, que l'Ajuntament ho té molt treballat perquè és un projecte que volen conservar l'entorn, ens limiten l'accés a 300 persones al dia, i a l'entrada cada GORG tens un informador que t'explica una mica...
Què pots fer, què no pots fer, d'acord.
Igualment a la web hi ha tota la normativa de que el gos ha d'anar lligat, que no es pot menjar els gorgs, està tota la web, ho tenen explicat.
Acabem la ruta.
Acabem la ruta.
No, ja està.
Ja està. L'aplicació del dia, més que aplicació també avui pàgina web, ens anem a, que encara no hem parlat, temes de meteorologia. Aquí a Barcelona.